Una nit a la Terra.
Bona nit, senyors. Bona nit, Josep Zaragoza, Vicent Sánchez, benvinguts.
Què tal? Gràcies. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Gràcies per ser aquesta matinada amb nosaltres. Aquestes hores, després d'un dia dur, o intens, diguem-ho així, eh? Intens, que no sé per quina hora ha començat pel senyor Zaragoza. Jo l'he vist per la tele anant a l'acte...
Presa de possessió.
De presa de possessió, en què no m'ha quedat clar si ha jurat el càrrec o l'ha promès, perquè he sentit absolutament de tot.
Ho prometo.
Segons que la televisió era ho prometo i segons quina ho juro.
No, no, ho hem sentit perfectament i a més ha posat bé el pronom. Per tant, tot correcte.
I què tal, com ha anat?
Bueno, jo crec que ho explicava per la tarda que he anat a l'Abat Oliva i explicava que en la democràcia també els actes són simbòlics però tenen un plan de contingut. La democràcia no només és el fet de les decisions que pren, sinó com es visualitzen. I avui un país com el nostre visualitzava la presa de possessió del seu president. I tot això pues, forma part del que diríem de la democràcia, no? És a dir, no només el fet físic d'anar a votar, sinó després la visualització de les conseqüències que en un sistema parlamentari com el nostre com arriba. És a dir, perquè en el nostre sistema no votes un president directament, sinó que esculls un parlament i aquest parlament vota un president i llavors la visualització de l'elecció del president jo crec que té la seva força. I després, com diríem, vulguis o no, les imatges parlen també molt per si mateixes. Jo crec que des d'aquest punt de vista doncs, és un moment molt simbòlic del nostre país.
I era tothom? Sí, bueno, no, Vicent?
Sí.
Jo crec que és la primera vegada que s'han juntat tres presidents de la Generalitat.
Sí.
Doncs sí, sí que és veritat.
Sí, sí, sí. Sí. Que arriba... Però bueno, això no és cap mèrit.
Bueno, ho diré d'una altra manera. Vinga. Des de l'any 80 no juntaven dos. Perquè Tarradellas sí que li va donar la presa de possessió a Pujol, a l'any 80. En canvi, Pujol no li va donar la presa de possessió a Maragall. No sé si recordeu que va tenir sí que el va anar perquè el Pujol es va negar, que per cert avui ha vingut. No va anar-hi, no li va donar la presa de possessió. I aquesta vegada ha estat Pujol, sí, ha estat Maragall, que li ha donat la presa de possessió a Montilla. Està Montilla. Crec que des de la visualització de la tornada a la normalitat democràtica d'aquest país, no dic de la normalitat en el sentit d'institucions, sinó de les relacions, ha sigut també molt positiu veure tres presidents de la Generalitat junts.
No, jo aniria més lluny. Jo crec que la normalitat no és exactament això. La normalitat pot ser que un president no passi el testimoni al seu successor, en definitiva, perquè, no sé, a Espanya el president del govern jura o promet davant del rei i l'altre president anterior pot ser jo, pot ser no seri, vull dir que tampoc no se li dona tanta importància. En canvi, avui, això, vaja, vull dir, sí que significava, en certa manera, un bon ambient institucional. I ja està bé, però podia ser d'una altra manera, però bueno, ho reconeixem, ja està molt bé. Aleshores, hem vist un president, Pascal Maragall, que va decidir al final anar-se'n, però que no ho tenia tan clar i, per tant, que jo crec que haurà patit, per dir-ho així, i l'hem vist avui passar el testimoni doncs d'una manera elegant, etc. Hem vist el nou president que el recollia i és veritat també el tercer president en discòrdia beneint-ho tot també des de la seva... I hem vist no només això, sinó hem vist l'actual cap de l'oposició, que és el candidat que ha tret més vots i que com que ha tret
més escons.
I més escons.
És que abans només recordàvem ara els escons, tot, ara podem recordar les dues coses.
L'hem vist dolgut, però allà, aplaudint poc o aplaudint gens, perquè jo m'hi fixava una mica, jo estava darrere, però em fixava per les escenes de televisió, però allà també. I vaig allà.
Hi ha un matís, Vicenç, encara més divertit, i és que ha aplaudit poc al Montilla i gens al Maragall. Curiós.
Sí. Doncs sí, també és curiós. A veure, espero demà veure-ho reflectit això als diaris, Vicent Sánchez?
Vostè demà veurà moltes coses divertides i totes molt bones.
Per exemple,
amics, compren-la avui.
Bé, està clar, sí, l'avui...
Ho diem clarament.
Els nous consellers els veurem a tots els diaris. Valoració sí, dels nous consellers?
Home, això l'amic Zaragoza segurament podrà fer una valoració interna, jo la faré externa. A mi m'ha sorprès, en certa manera, la feina tan bèstia que s'ha fet d'equilibris per distribuir parcel·les i àrees d'influència i de competència entre els tres partits, perquè tot i que no sigui tripartit, evidentment és un govern que integra tres partits, i aleshores jo em quedaré, per exemple, Energia, perquè no convé que Energia te la quedes tu, tu demanes cultura, però ja veurem que fem ensenyament, en canvi no sé, i dins d'això, una àrea tan brutalment sensible, i ara estem parlant d'estructura de govern i no estem parlant de noms, com és presidència, relacions exteriors, etc etc, que allà el president Montí i el vicepresident Carod han fet doncs, un trencaclosques increïble, que ja veurem si funciona. Però jo crec que això, és estrany veure com el govern s'ha fet tan ràpid, per dir-ho així, amb la quantitat de peces que ha calgut encaixar ràpidament a més a més.
Això per no parlar de noms.
Per no parlar de noms. Ah, si vol que parlem també de noms, segurament molta gent s'haurà sorprès perquè hi ha una gran continuïtat en els consellers del PSC. Els d'Esquerra i els d'Iniciativa ja se sabien. Els del PSC, el president Montilla va dir que no, que els faria públics ell i que no transcendirien i que no es filtrarien prèviament, ha complert. Això només ho va fer, recordo, el president Maragall la primera, el seu primer o el segon govern. Després ja segurament les coses van anar d'una altra manera. No han transcendit i després hem vist, primera, que no hi havia tant de càstig, al contrari, que hi ha hagut molt de reconeixement i molt de continuisme respecte al govern anterior i alguns petits equilibris ajustos també. Però jo diria que els consellers socialistes, en realitat, com a bloc, encarnen el reconeixement a una feina ben feta de l'etapa anterior i, per tant, segurament dins del PSC hi havia molta por això, perquè per aquesta opacitat de que no s'explicava res, doncs que aquí no hi ha hagut una nit de les espases ni dels ganivets llargs, aquí hi ha hagut un molt d'equilibri i en clau interna molta sensatesa, segurament.
Volia afegir una cosa que jo crec que és una de les novetats. L'anterior vegada les executives d'Iniciativa i d'Esquerra Republicana es van reunir abans de la constitució del govern i van acordar els seus consellers. Això no ha passat ara. O sigui, es podia intuir perquè la rumorologia hi era, però no hi ha hagut cap decisió prèvia dels, i fins que el president de la Generalitat no ha firmat el decret, no hem tingut la certesa de que aquestes persones serien consellers. I tothom ha anat amb molt de compte, perquè com no hi ha hagut cap àmbit que hagi pres cap decisió, tret del fet de que fins que no s'ha despatxat amb el president i s'ha parlat i s'ha vist la idoneïtat dels noms, no ha sortit. I el PSC també va passar el mateix, és a dir, que el dia abans, deies el Pasqual Maragall, el dia abans, si recordes bé, perquè tu ets un bon periodista, abans del decret de firma de la presa de possessió del Pasqual Maragall, la nit abans, van haver-hi algun diari, un parell de diaris d'aquest país que van tenir, com dius tu, la fortuna d'assabentar-se abans que el reste dels mortals dels consellers, sí, sí, i es van publicar en exclusiva abans de ser firmat el decret per un parell de diaris, cosa que no ha passat ara.
Sí, això fa lleig, i tot i que sigui periodista diré que fa lleig. També passa una altra cosa, que jo crec que, i en clau de relacions entre Esquerra i el PSC, va fer la sensació de que entre l'anterior govern era Esquerra qui feia presidenta Maragall, i ha fet molt la sensació que en aquest govern el president Montilla ha sigut president amb una sèrie de condicions i, per tant, amb ajustant molt les regles del joc que Esquerra ha acceptat. Aquesta vegada Esquerra no ha jugat a dos cartes. Deia, si tu no vols, doncs no et preocupes que faré l'altre. Ara han dit, no, fem a tu, i el que toca fer-lo diu, un moment, a mi em fareu, però amb aquestes condicions. Això segurament agradarà més als sectors pròxims al PSC que no als sectors pròxims d'Esquerra, però també caldrà veure després com funciona el govern. En tot cas, ara Esquerra sembla que ha atès unes regles del joc institucional que en l'anterior legislatura no eren d'aquesta manera.
Sobretot jo crec que també agradarà als ciutadans, perquè els ciutadans el que també reclamen és, quan parlàvem de la figura de la presidència, és que la presidència tingui l'autoritat per prendre decisions. I una de les coses que jo crec que ha quedat bastant clar en tot aquest procés és que hi ha un president actiu, un president que coordinarà, que dirigirà, que despatxarà, que està a sobre. I ho veurem també amb la configuració del govern. Potser puc dir, amb un cert coneixement de causa, que les coses han anat tan ràpides perquè com que s'ha aclarit des del principi les regles de funcionament, l'altre és fàcil. I veurem que és un govern que està compartit, és a dir, que els nomenaments que es veuran a partir d'ara serà molt difícil, sempre n'hi ha, perquè cadascú té les seves, però serà molt difícil posar-li criteris en funció de l'àmbit on
està. També la rumorologia, però com que Catalunya Ràdio no s'ocupa dels rumors, només dels fets...
Vinga, deixa'm caure el rumor, home, aquí
damunt de la taula. No, jo no. Circula la rumorologia en aquesta direcció, en la direcció que comenta en Josep Zaragoza, no? Que ja...
És un govern molt més còmplice en els diversos àmbits.
I vostè no es faci el desentès, Vicent Sánchez, que em sembla que ho coneix millor que jo i tot. És a dir, alguns dels noms, Això quan ho sabrem, més o menys? Suposo que els propers dies, no?
Demà prendran possessió, si no m'equivoco, dintre d'unes hores els consellers, i els consellers comencen a treballar en la configuració, que sent un govern que, a diferència de l'anterior vegada, pues, com deia el Vicenç, hi ha persones que tenen una experiència i una trajectòria, serà molt més ràpid i molt més eficaç la configuració d'equips, però hi haurà coses que, com sempre, són molt lents. Explicava el Montilla l'altre dia, quan estàvem treballant això, que quan va entrar el govern a Madrid, quan van entrar, i van trigar 60 dies.
60 dies.
60 dies a configurar les competències, les estructures, les delimitacions dels àmbits. No, però t'ho dic, 2 mesos.
Sí. A vostè no li dona cap càrrec, Vicent?
A mi tant, però dir que no immediatament.
Bé, avui parlava el president Montilla de servir el país amb tota la humilitat. Quin valor doneu a la humilitat? I entrem ja en el terreny de coses que us agraden, de virtuts i defectes, sobretot de virtuts que creieu que seria bo que es transmetessin a l'opinió pública, no només des del govern, sinó també des de la classe política, i en general entrem ja en l'àmbit més privat i particular vostre de cadascú de vosaltres, que és el que us agrada més, que és el que us fa més mandra. Aquesta campanya s'ha parlat, per exemple, molt d'arrogància. Ara el president Montilla ha parlat d'humilitat. En Vicent Sánchez em sembla que no li agraden els covards. En fi, entrem... Posem
no digui
tot...
això, que em deixem una mica aquí. Ja ho explicarem una mica.
Ara ho expliquem.
Perquè si a mi no m'agraden els covards, puc dir no m'agrada jo moltes vegades.
És compatible, la humilitat, per exemple, és compatible amb la presidència de la Generalitat?
Té que veure amb el caràcter i amb les coses que has de fer-ne. És a dir, mira, i una cosa que jo crec que és important. És a dir, una cosa són les coses a fer-ne i una altra vegada, com deia, el caràcter de cadascuna de les persones, i cadascú li posa les seves virtuts, i a la vida no tothom té els mateixos recursos, i si alguna cosa jo crec que en aquest procés d'eleccions que hem tingut s'ha posat sobre la taula, que evidentment que cada candidat tenia un perfil propi, no? I que el perfil del Montilla era un perfil basat en la constància, en el treball, en l'eficàcia, en no aparèixer com una persona que s'imposava als altres, i que això és un perfil, i segueix aquesta pauta. Jo crec que en política un element molt important és ser coherent en si mateix, perquè si intentes representar el que no ets, al final quedes fals, i en política la falsedat acaba aflorant. És a dir, jo crec que amb això, quan estàs exposat a l'opinió pública, que és una opinió cruel i a més dura d'acceptar, perquè ens destaca les coses bones i les dolentes, l'única manera de sobreviure d'una manera raonable en si mateix d'una persona és ensenyar les parts pròpies de més intensitat i no intentar semblar el que no ets, perquè al final la gent se n'adona.
Sí. Vale. Vicent.
Humilitat en política n'hi ha molt poca. En política, i dic política perquè és segurament la part més visible de la vida pública de les societats. No hi ha cap altre gremi que tinga una parcel·la d'ocupació, per dir-ho així, del missatge públic tan forta com són els polítics. Els polítics normalment tenen poca humilitat. I n'hi ha alguns que ho diuen, espero que aquest no serà el cas, jo crec que hem de veure què passa del nou president de la Generalitat. Perquè jo crec que no només s'ha de dir, sinó s'ha d'anar demostrant. Ara, què vol dir humilitat? Hi ha molta gent que es reconeix humil perquè és capaç de dir que s'ha equivocat, que és la mostra, diguem-ne, el punt més alt d'humilitat, és dir, escolten, això no ho he fet bé. Però clar, moltes vegades algú diu que s'ha equivocat i ho fa d'una manera que sembla que ho fa per guanyar-se la gent, o sembla que ho fa per dir, mireu si sóc collonut, que a més sóc capaç de reconèixer que ens hem equivocat. I no, jo crec que les coses són una mica més senzilles. Vull dir, ha d'haver-hi polítics, càrrecs institucionals, el principal càrrec institucional del país que reconega que en algun moment s'equivoca, i que diga que està disposat a prendre ja tal. Però bueno, ja veurem. És a dir, com a president de la Generalitat, Montilla fins ara ha fet declaracions en aquest sentit. I si ha tingut actuacions en la mateixa línia, han estat internes. I no les hem pogut veure ni constatar. Ara segurament veurem si les constatem. A mi m'agrada la gent humil. I tant que m'agrada. La cosa diga, fins a quin punt soc capaç jo de ser humil. Però a mi m'agrada la gent humil.
Vostè que és director d'un diari, quan ha de manar, ser humil mentre es mana costa molt, no?
Ser perquè humil no mentre manes vol dir que tu...
Perquè a vegades pots transmetre la sensació de debilitat.
Ser humil mentre manes vol dir que la gent que tu tens per sota mai cap excés, i si entens que siga per sobre, que això és molt difícil. És a dir, si ets valent amb els que tens per damunt, amb els que tens per sota no se pot ser valent, perquè amb els que tens per sota saps que, d'entrada, com que estàs en una situació d'inferioritat, encara que siga de càrrec, per dir-ho així, de jerarquia, doncs no et poden respondre com tu estàs fent. Si el més covard del món, en definitiva, és amb algú que saps que no pot respondre, matxacar-lo. Vull dir, la humilitat, jo, en certa manera, és també això, és dir, escolta, perdonen, jo mire cap amunt, sóc capaç de barallar amb el que està per damunt, no es barallem amb el que està per sota. Això és importantíssim. Ara, dit això, De vegades hi ha gestos de valentia, d'èpica, etc, etc, que poden semblar renyits amb la humilitat, que per mi també són molt importants. Quan hi ha un problema, és molt important posar caràcter i posar valentia.
És que aquesta és la clau, és a dir, que estàvem parlant només d'una virtut, que jo crec que ho és. Si no acompanyat d'altres coses, no té sentit. És a dir, tot està, com diria, acompanyat d'altres coses. És a dir, la humilitat sí, la constància, l'eficàcia, l'equilibri, la ponderació. És a dir, saber també posar les coses al seu lloc, el que explicava el Vicenç, i dir, home, tu pots ser molt humil, però si no ets capaç de posar-te al teu lloc i tractar les coses de manera equilibrada amb el que té poder, difícilment podràs ser eficaç. I aquesta humilitat podria ser entesa com a submissió. I no és això. És a dir, un ha de ser humil, però, per exemple, fora les seves posicions. És a dir, és la combinació de les diverses característiques les que donen un perfil conjunt, perquè els éssers humans són plurals i diversos, no? I has de tenir diverses característiques que conformin les diverses facetes que fan que la persona que és complexa assisteixi com a tal.
Ara, cal dir que en aquestes eleccions hi ha hagut una gran... En aquest sentit, diem, hi ha hagut una gran... bueno, igual n'hi ha hagut dos, no? Però jo ara diré una que és la que, en aquest sentit, en el sentit de ser humil o ser arrogant, una gran injustícia. És a dir, el candidat que li han adjudicat més arrogància és el candidat que jo conec personalment que és menys arrogant. El senyor Artur Mas no és arrogant amb el seu tracte amb la gent. I, és cap, i no només això, sinó que en algun moment gent de Convergència que ocupa càrrecs importants en, la, en els òrgans de govern del partit i tot això han tingut errors en aquest sentit d'excessa supèrbia i arrogància, i els ha corregit el senyor Artur Mas. El senyor Artur Mas que truca després i diu, perdona, però he sentit això, sàpigues que jo no entro en aquesta història, això no és el que dic jo. Aleshores...
ho ha corregit en privat o en públic?
Privat.
En públic no ho ha fet mai.
No, en públic ha fet altres coses. El que passa és que en públic...
Perquè l'autoritat també, de vegades, si algun dels teus, que està sota la teva responsabilitat, fa una cosa que no està fet, també recorres-lo públicament, perquè al final pots pensar que, com dicen, vicios públicos, privades,
sí,
virtudes...
Sí, però ara direm una altra cosa, senyor Zaragoza. Si tu, precisament, en aquest sentit, vols ser mínimament just o mínimament humil, tu no pots dir en públic, és que aquest que és un subordinat meu ara el desautoritza. Això no pot ser així.
Sí, el que ha fet aquest públicament és de deixar en evidència...
Aleshores, t'adjudiques...
Amb algun tercer, que és injust...
No, senyor Zaragoza, t'adjudiques l'error. Aleshores dius, m'he equivocat, o ens hem equivocat, parles en majestàtic. Però tu no pots dir que una persona que tens a sota...
I ho ha fet, aquí. Això?
I ho ha fet, això, alguna vegada, sí.
I deixant de banda l'àmbit polític, perquè, clar, és inevitable que en parlem, no?
Però al final no tant.
A la sinceritat, quina importància li doneu? Personalment, Josep Zaragoza, quina importància li dona la sinceritat?
Jo li dono tota. El que passa que té un problema. T'ho dic perquè ho pateixo. És a dir, que quan dius no tot el que penses, perquè això... En una societat, en cas de conviure, no pots fer-ho. És a dir, això no és sinceritat. Dir tot el que penses, simplement, de vegades, és maleducació. Perquè tothom té opinions diverses. Hi ha gent que et cau bé, gent que no et cau bé. Tu no pots anar per la vida, la gent...
L'altre dia un psicòleg del nostre programa deia tenim 30.000 pensaments cada dia i n'hi ha de tot arreu, de tots colors. No els pots dir tots.
Hi ha una pel·lícula que a mi m'agrada molt, Planeta Prohibido. No sé si l'heu vista. És un clàssic de la ciència-ficció. És un clàssic meravellós.
L'hem vist.
Bueno, perquè tenim una data al Gaspar, com que no devia haver
nascut. No, perquè tenim tot això de la ciència-ficció.
Bueno, us en recordeu que és tot un planeta que està despoblat i tota una trama, i al final es descobreix que van inventar una màquina, un gran computador, que converteix els pensaments en realitat. Llavors, tots aquests 30.000 pensaments d'odis, de mals, no sé, es converteixen en realitat i van desaparèixer perquè en una sola nit de somiar es van extingir. Bueno, doncs igual passa. Això és el que volia dir, com tu deies, que tu no pots anar dient tot el que penses, perquè això, si no, seria una selva. Perquè quan decideixes dir alguna cosa has de dir el que tu penses, jo crec que sí. Vamos, jo crec que una manera de raonar té un risc que acumules enemics. Això també és evident, perquè si dius el que penses, no tot el que dius que penses a la gent li cau. Hi ha dos actituds. I això és contra... per entendre'ns, són les dues actituds. Hi ha la gent que diu el que pensa i la gent que diu a cadascú el que l'altre creu que vol escoltar. Que d'això n'hi ha més.
Jo, hi ha gent molt divertida que xifra, quantifica les mentires necessàries que cal dir cada dia per sobreviure.
60, no?
60 sí, sí. Diuen. Tu has de dir 60 mentires cada dia per sobreviure. Si no dius 60, corres perill de no sobreviure.
Sí, hi ha estudis al respecte, perquè representa que potser tu li dius bon dia a la veïna i no et ve de gust dir-li bon dia.
Llavors, ni ja, penses que ja sigui bon dia, ni penses que ja es mereix que tindre bon dia. Sí. Res, això compta més. Són 60 mentires al dia per sobreviure. Aleshores, a mi m'agrada la gent sincera segons les circumstàncies. És a dir, les relacions humanes són complicades. Tu no pots anar deixant enemics al marge del camí sense parar, sense parar, sense parar, i després pensar que això no et passarà factura. Hi ha gent que considera que no se'n pot anar al llit tranquil si no ha fet, per dir-ho clarament, una putada. I hi ha gent que considerem que quan en fas una te'n vas al llit intranquil. És les dues menes diferents. És a dir, jo crec que de camí cap a humanització, per dir-ho així, de l'espècie, hem d'intentar fugir tot allò que implica que jo te dic a tu les coses clares i tu a mi també, i llavors al final acabem trencant-nos la cara. Ara hi ha moments en què és bàsic, com a mínim, no mentir. No cal dir sempre la veritat, però com a mínim no mentir.
Que té un problema les mentides.
Que se pilla abans un mentider que un coixo.
Que les has de recordar.
Sí, també. Però hi ha
gent tenir memòria, sí. Cal tenir molta memòria.
Hi ha gent que té una gran memòria per fer equilibris. El que passa és que al final és cert que te poden acabar pillant. De totes maneres, al final...
No t'ha passat mai?
A mi sempre.
Ah, bueno.
Home, perdona, jo
sóc... No és d'aquesta manera relativa, et poden acabar pillant.
Jo sóc el de les 60, també. Vull dir, jo he de sobreviure cada dia i aleshores trobes una persona que realment no et fa gràcia dir-li no sé què i li has de dir no sé què i cada dia has d'aguantar moltes coses. Clar que sí, evidentment. També m'aguanta que... Escolta, a mi no m'agrada que la gent pel carrer em diga tot allò que pensa de mi cada vegada que em veu.
Jo no li diré. Imagina a Michel Sanchis que s'està engreixant, per exemple. No li diré.
Però és que ara no m'estic engreixant.
Però t'adones, Gaspar, que no parlem del tema
però,
que tenim en comú nosaltres.
Però escolta, per què menteix d'aquesta manera vostè? Que n'havia fet avui
Gaspar,
59.
Per què no es parla d'altre tema que tenim en comú que és progressiu? Com diríem, un extrem és el Vicenç, l'altre és el Gaspar, jo estic
que,
al mig.
Exacte. És que el meu ja no és progressiu. El meu ja té una estabilitat.
Però vostè sempre diu la veritat, senyor Gaspar Hernández. Diga la veritat.
Doncs, bé, en fi, deixarem aquest tema que tan amablement ha tret l'amic Zaragoza.
Jo li deia que no cal... al Montilla, parlant d'aquests temes, dir que jo era el seu futur i era el meu passat, perquè havia una temporada que ell tenia menys cabell que ell.
Bé, jo amb això ho supero. Em mancança, diguem-ne. Però bé, deixem aquest tema.
Ara estic preocupadíssim. Això d'engreixar-se ho he dit de veritat.
No, era
que me'n vaig ara mateix. Ah, era una comparació només.
Sí, era una broma.
Una llicència poètica.
Sí, bueno, aquesta hora.
Si és poètica, d'un nostre senyor a posar els poetes al món perquè hi hagi de tot.
El que t'he dit no gros, sinó gras.
Vale, vale. No, però és que, perdone, és una qüestió de dialecte, entén? Nosaltres en diem grossos, els grassos.
Exacte. Bé, i el que sí que vosaltres sou dues persones amb coratge, cadascú en el seu àmbit. Això sí que estareu d'acord amb mi. I aleshores ho podríem exemplificar en moments concrets de la vostra trajectòria. Què en penseu del coratge? Creieu que és una cosa innata, que s'aprèn? Sou conscients de tenir aquest coratge o no? O aneu fent? Josep.
A mi me recuerda las novelas aquestes de l'Oeste, del Marcel Lafuente Estefanía, que el coraje era una virtut que tenies, i dels còmics, i aquí porto un tema, perquè l'altre dia, Vicenç, en una entrevista em van treure el tema de si era la sombra de no sé qui, vaig recordar que la sombra era un personatge de còmic, del qual vam tenir una conversa bastant interessant tu i jo, perquè no sé si ho sabeu, sí. Però el Vicenç és un especialista en còmics.
Oi tant, sí.
Que em va deixar, perquè jo vaig llegir molt còmic però no sóc especialista, és a dir, estic de forma que a mi el que m'agrada era Mandrake el Mago.
Sí, senyor. Mandrake, pronuncia'l vostè com...
Jo sóc de...
Aquí es deia...
El Mandrake.
Aquí es deia no sé què, sí. Home, a veure, però si comencem així, ens farem vellets aquí perquè començarem a estirar el fil.
Ens queden 5 minuts.
Vale, parlava vostè de...
Coratge.
Jo sóc més covard que un gat.
Ah, sí?
Senyor,
és que es va anunciar.
Brutalment. Sí, deu ser això. Jo sóc molt covard. Però com que sóc molt... O sigui, a mi la primera...
Que no és el mismo que ser de Cartagena.
No, aquests són pitjors. Com que... Bueno, en fi... Com que, caram, com que m'espanta molt plantar cara i resoldre molts problemes, sempre que puc no ho faig, però m'imposa, per dir-ho així, com a sistema de supervivència continu, plantar cara a les coses. Ara em costa molt. És a dir, jo hi ha un moment, jo tinc molt coratge perquè dic que això s'ha de fer així i quan veig coses que no van bé, doncs plante cara. Però se'n recorda vostè aquella cançó dels anys 80 i tants en castellà que deia "Hace falta valor"? Doncs això moltes vegades...
Hace falta valor.
Pues això moltes vegades m'ho vaig repetint. Per exemple, escolta, jo treballava una revista que es deia El Temps, per deixar de ser director del Temps, vaig haver de dir-li a l'editor, al qual jo estimava molt, que me n'anava. Doncs vaig estar... molt de temps patint i aquell matí que li ho vaig dir patint moltíssim. Al final vaig dir, ho he de fer, s'ha acabat, posem coratge. El coratge segurament consisteix a superar les nostres covardies. Doncs bé, jo en tinc moltes i algunes vegades les necessàries, les que crec que són determinants, prou valor per sobreposar-les. Però d'entrada, com un gat, senyor Gaspar, me n'aniria de qualsevol embolic. Si no m'interessen els embolics, és terrible.
Però els gats esgarrapen i treuen
les
urpes.
Els gats són covards, que només quan estan contra la paret són capaços de plantar cara, però si poden, el primer problema, agafen i se'n van, fugir com un gat i tant.
Jo, donant voltes, perquè la paraula coratge, jo el que tinc és un sentit del deure. És a dir, quan decideixo fer una cosa, la faig. Llavors, passi el que passi, és a dir, però primer haig de decidir-ho. És a dir, haig de prendre una decisió prèvia, intel·lectual, reflexió, d'arribar a la conclusió, això s'ha de fer. I quan estic fent-ho, llavors no tinc por a res. Passo malament, però no tinc por. Però haig de fer l'exercici previ de prendre la decisió. Si no hi ha un exercici previ de prendre la decisió, sóc com ell, covard com els gats, perquè davant de la cosa que no has determinat tu intel·lectualment, perquè t'has de ficar on no et toca. És a dir, però si has decidit que això s'ha de fer, el que sigui, eh? És a dir, hem pres aquesta decisió i això s'ha d'aplicar, llavors sóc ferm.
Hi ha determinació.
Determinació. Que seria una altra. La paraula és determinació.
Sí, i que hi ha gent que no... O sigui, hi ha gent que és dura i cruel, jo no sóc dur ni cruel, o puc arribar a ser dur però mai en crueltat, i sóc més aviat tou, i aleshores el moment que pareix i dius, un moment, si això volem que sigui així, has de posar-li nassos a l'assumpte. I en aquest moment sóc capaç de fer-ho. Però sempre des d'una profunda... A mi m'encanta que els seus humans siguin dèbils, senyor Gaspar Hernández. Vull dir, jo em considero
aquí en parlem molt en aquest programa. Pues les habilitats.
Dèbil, però diuen que els dèbils són els que fan les coses més cruels, eh?
No, sí que ho diuen. Sí,
perquè
ho diuen,
es perdonen.
Sí, sí.
No ho sé, jo sóc dèbil i, no, i m'espanta tant la crueltat que sóc incapaç de tindre de fer un gest cruel, a no ser que no hi hagi més remei, però quan el faig...
Però no és el gest, de vegades coses
decisió,
que fem per debilitat són cruels amb altres persones.
No ho sé. No, jo crec que no, eh? Jo crec que, bueno, ara hauríem de pensar-ho, però jo crec que la debilitat sempre és cedir davant d'una altra persona i, per tant, no ser cruel amb elles. És que és el contrari. És el contrari.
És que la vida no són relacions de dues persones.
Ja,
només.
ja, sí.
Però si ets dèbil davant d'un, pot ser cruel amb un tercer.
Qualsevol cosa que em diguin a mi...
I abans teníem una reflexió sobre les relacions amb els de dalt i els de baix.
Sí, però per això mateix, qualsevol cosa que em diguin a mi és bona, és a dir, qualsevol barbaritat que diguin de mi que em la poden adjudicar segurament tindran un pèl de raó... Però jo no sóc cruel, això sí que ho tinc clar. No, si
no
volguera,
no
si volguera ser és que no en sé.
Però fixa, el que intentava dir és diferenciar entre el caràcter i les coses que fem. És a dir, un no és cruel, però de vegades fem coses cruels.
Fa crueltats.
Clar, però no per debilitat. És quan algú, per exemple...
Per molts motius, però situació, que fem coses cruels sense ser-ne.
Sí, però una decisió. Tu estàs amb una persona i dius, prou, s'ha acabat, me'n vaig. Aleshores, quan ho comuniques, tu no estàs en dèbil aquí, estàs en fort. I és un acte de crueltat contra aquella persona. Doncs bé, això és un acte de fortalesa, de reafirmació necessària per continuar sobrevivint. A mi em pot costar moltíssim. O, escolte, vull dir, tots tenim responsabilitats, vostè les té en un programa de ràdio, aquest senyor les té en un partit polític, jo les tinc en un diari. De vegades ha de prendre la decisió d'amb una persona i dir, mira, no ho estàs fent bé, s'ha acabat. A caram! Això jo ho faig tantes vegades com calga, sempre pensant que és necessari perquè un equip humà pugui continuar treballant millor. Però, escolte, després que m'ho expliquen, perquè no sé si anar-me'n al cine o no sé, és que no sé què fer, però no em queda bé. I això està més clar que l'aigua.
S'ha acabat, senyors.
Veu com vostè és cruel?
Ho han fet molt bé, però s'ha acabat. M'ha agradat molt sentir-vos en aquest registre, sobretot els minuts finals, que no és habitual a les tertúlies en les quals participeu ni en els debats en els quals
perquè
participeu.
Perquè no ens deixen, perquè ganes tenim, eh?
Sí, i perquè vostè és diferent, vostè és formidable, com deia l'Albert Oliveras aquí per la ràdio abans.
Moltes gràcies, és l'horari el formidable. Perquè si fóssim a les 9 al matí ja veuríem de què parlaríem. Bé, moltíssimes gràcies, ha estat un plaer. Vicent Sánchez, Josep Zaragoza, que tingueu una matinada plàcida.
Moltes gràcies. Bona nit.
Catalunya Ràdio, una nit a la Terra. Gaspar Hernández.
Obrim les lliçons de vida. Aquesta setmana estem parlant del tantra, una tècnica que ve de l'Índia, que no necessàriament va lligada a la cosa sexual, com ens deia ahir la nostra convidada. Jordina Tarré, bona nit, benvinguda.
Bona nit.
Una tècnica que posa l'accent en la nostra vida sexual, però que va molt més enllà, que pretén connectar-nos amb el món i amb la nostra part masculina i femenina.
Bàsicament el que vol el tantra o el que podem aconseguir amb el tantra és sentir-nos millor, això d'entrada. I això ho fa, tal com ens explicava la Maite Domènech, a partir d'aquesta presència i aquest amor. El tantra i les dones, o el tantra i la feminitat, que seria l'especialitat de la Maite, és perquè ella ens comentava que es basa en la seva pròpia experiència com a dona, que vam estar comentant ahir, i perquè se sent molt més còmoda treballant amb les dones. Per això, a partir d'aquest sentiment de comoditat per fer aquestes lliçons, doncs ella ha desenvolupat diferents tipus de tallers dedicats a la dona, un dels quals es basa sobretot en treballar l'autoestima, que ja dèiem que és una de les principals barreres per la qual les dones no acaben de gaudir del tot del sexe. El tantra ens ajuda a millorar la vida sexual, tant siguis home com siguis dona. I ho fa perquè dona eines i tècniques per assaborir millor el nostre present. Per tant, totes les sensacions que sentim a partir d'aplicar les tècniques tàntriques seran expandides. A més, ensenya a comunicar-se amb la parella, a moure l'energia, a compartir l'energia amb altres.
Per tant, això ja guanya moltíssim a la parella, en aquest aspecte, eh? T'ensenya a comunicar-te, a moure la teva energia, a compartir l'energia de l'altre. I si t'estàs referint sexualment, no té res a veure el sexe comú amb el sexe tàntric. Res, res. El sexe tàntric és una experiència espiritual. És un camí per aportar-te a l'expansió, al desaparèixer. Jo sé que és un concepte difícil d'entendre, eh? Però utilitzes, en el tantra utilitzes, ben entesament, utilitzes a l'altre, ens utilitzem mútuament per generar energia. Seria energia creadora, i aquesta energia, pujar-la cap a dalt, elevar-la, pujar-la una octava, que dic jo, i sortir de dins teu.
La Maite ens explicava que el sexe tàntric s'ha de veure com una meditació activa en la qual estàs donant i estàs rebent al mateix temps. I el sexe deixa, per tant, a través d'aquestes pràctiques tàntriques, de ser una pràctica maquinal en què et sents buit i en què no t'omple gens ni mica. Energèticament ens comentava que és igual per homes i dones, però sí que hi ha exercicis per la part física dels homes i per la part física de les dones, que són una mica diferents. Els homes, per exemple, ella ens comentava que són exercicis que van lligats al lingam, que és el penis, i per les dones exercicis que van lligats al ioni, que és els genitals femenins i que volen dir el temple sagrat. Però la Maite, ella només se n'ocupa, com comentàvem al principi, dels tallers per a dones.
Jo dono tallers per a dones per un amb un sentit, perquè es crea una altra complicitat. És més suau per elles d'entrada, no? Perquè espanta, no? Diuen tantra, ui, hi ha gent que es pensa orgies, ho relaciona tot, una cosa, saps? Una cosa com quasi agressiva, no? He sentit comentaris. Jo el feia per dones per això. Primer per la complicitat. Parlem el mateix idioma. Tenim un caràcter similar a l'hora de parlar. Les dones, quan parlem de sexe, estic parlant de tallers per dones de sexualitat creativa, tenim molt sentit de l'humor. Quan no hi ha homes, es crea una distensió, no has de seduir a ningú, perquè encara que només hi hagi un home, estem en un estat d'alerta, saps? I sense l'energia masculina és com que estem totes més tubetes, no? I el missatge arriba més bé, podem parlar, podem riure, de veritat que es crea un ambient molt maco en els de sexualitat, almenys els que dono jo, femenina.
Pel que fa a les dones, com hem anat comentant, cal fer un treball per pujar l'autoestima o per crear autoestima, si no n'hi ha. I la Maite, per exemple, ella que té alumnes de totes les edats, ens ha comentat que tant en les generacions més joves de dones, que ha tingut alumnes fins i tot de 18 anys, com de senyores més grans, de 60 anys, ella diu que totes tenim un mateix problema, o bàsicament és un problema molt genèric, molt estès, que és el fet que ens posem molta pressió, sobretot a la part estètica, i que ens castiguem molt. Per tant, aquesta autoestima, per poc que sigui, sempre està lesionada. Diu que som molt estrictes amb nosaltres mateixes i es veu sobretot quan ens mirem al mirall. I diu, mira't al mirall i a veure què és el primer que penses. Segurament serà alguna crítica a tu mateixa, doncs si aquest pentinat o estic grassa o no m'agrada com em queda no sé què, etc. Sempre hi ha una crítica amagada, que això és una barrera necessària a trencar per poder practicar el tantra o que el tantra serveixi i tingui alguna utilitat.
Llavors el tantra ajuda a millorar aquesta manca d'autoestima.
Ajuda a millorar-la I ella, per exemple, se l'ha aplicat a ella mateixa per buscar i promoure bellesa interior. Fins i tot ens comentava que ella, 10 anys enrere, abans de que comença a fer el tantra, doncs, es trobava molt més lletja del que és ara. Evidentment, una dona, doncs, han passat els anys i ella diu que es troba molt més macara i que fins i tot els seus amics i els seus coneguts li comenten. I és perquè el tantra, ella dona l'explicació que el tantra el que fa és buscar la profunditat de les persones i la bellesa interior, que en diríem, i que aquesta bellesa interior arriba a irradiar també bellesa exterior i fins i tot doncs, pot funcionar millor que una bona crema. I sobretot és positiu, també el tantra ens comentava la Maite Domènech, perquè ens dona aquesta profunditat que aleshores farà que quan ens mirem al mirall i fem aquestes crítiques que la major part de les dones fem amb nosaltres mateixes, basades en la part física i estètica exterior, doncs si això fa que no ens agradem a nosaltres mateixes, però hi ha una part interior treballada, doncs com a mínim hi haurà això. El problema és quan tampoc hi ha ni la part interior treballada, que aleshores no tindríem res.
El tantra bàsicament és acceptació. Acceptació i agraïment, també. Agrair el que ja tens, valorar el que ja tens. Posar com l'enfoc en un altre lloc, no? En vez d'això, en vez de la mancança del que et fa falta, del que no tens, aquest cos 10 que busques i no tens, és com de dir, ei, tinc un cos que té salut, tinc uns braços que poden abraçar els meus fills i la gent que estimo, tinc unes cames que em porten a tot arreu, saps? És com donar-li la volta. Escolta, potser sí que no seran unes cames llargues i primes i com aquestes noies de la televisió, però quina falta ens fa, no? Si ens fan el servei. És com valorem-nos, estimem-nos, reconeixem-nos qui ja som.
Doncs això que comentava la Maite Domènech, que aquest saber qui ja som ho podem esbrinar en tallers de dones, tallers de dones que, com ens ha comentat ella al llarg d'aquesta setmana, tallers on es busca la complicitat entre les dones doncs, per superar, per fer pujar aquesta autoestima i per poder realitzar-nos sexualment, després cadascú que és a seva, de forma més plaent. La Maite fa tres tipus de taller, un que més curt, que es diu Posa un somriure a la teva sexualitat, en què el que es persegueix és treballar la creativitat. És un taller per a dones que tenen una parella estable, que potser han arribat a un moment d'avorriment amb la parella a nivell sexual i, per tant, és un taller que donaria eines a partir del tantra doncs, per crear a partir d'aquesta situació. Fa un altre taller que és sobre autoestima i feminitat. Aquest taller és el potser el més vivencial i el de més durada. Normalment els fa Ripoll, tots aquests tallers, tot i que, per exemple, aquest d'autoestima i feminitat en farà un ben aviat, el 2 i 3 de desembre a Barcelona, a l'espai Essen del carrer Carolines de Barcelona. I fa un altre taller que és sobre sensibilitat, un taller per fer expandir tot el que serien els sentits de les dones i també dels homes. Hi ha més informació per qui ho vulgui a la seva plana web, que és www.espaiprana.com.
Aquesta setmana estem parlant del tantra amb Jordina Tarrer. Demà un exemple pràctic, no? Perquè ens fem millor una idea de què és el tantra i el sexe tàntric.
Demà en parlem, llavors.
Bona nit, fins demà.
Bona nit.
Catalunya Ràdio. Una nit a la Terra.
Gaspar, Jordi, Iolanda i la resta de l'equip d'Una nit a la Terra. Em dic Maria. Sóc una oient que habitualment escolto el vostre programa. Aprofito per agrair-vos el vostre bon fer i la companyia que em feu. Des que vaig començar a escoltar la secció dels mals, la temporada passada, jo pensava que no us escriuria mai de la vida, perquè estava molt segura que ho tenia molt clar tot això de l'amor. Jo, amb 36 anys, soltera i sense compromís, estava molt tranquil·la pensant que un dia o un altre trobaria un home que em fes trontollar, que m'enamorés i amb el qui segur forjaria un projecte de vida en comú. Però des d'un any cap aquí, noto que la meva visió respecte a l'amor està canviant. Resulta que darrerament entre la feina i el meu grup d'amics més propers hi ha hagut força casaments, embarassos, paternitats i maternitats primerenques. També, sobretot, aquests dos últims mesos, m'he trobat molta gent que m'ha preguntat: «I tu què? Et casarem o no? No surts amb ningú? Tens nòvio formal? No et planteges tenir fills?» Doncs bé, suposo que han estat totes aquestes preguntes i el fet de viure els casaments de bastant a prop el que m'han fet adonar que em sembla que no vull tenir nòvio estable o marit. No vull viure amb ningú ni tenir fills. No vull viure coses com les que expliquen les meves companyes de feina respecte a la difícil convivència, el perill de la rutina, el treball a fer cedir, per pactar, per organitzar-se, per unir dos caràcters, dues maneres de fer diferents i finalment entendre's. També em sembla que no vull quedar-me embarassada. No em ve de gust llevar-me marejada, ni notar-me cansada, estranya amb el meu cos. No vull canviar els meus hàbits alimentaris i no vull deixar la meva vida normal durant 9 mesos. Tampoc em veig educant un fill, ni triant escola, ni posant límits, ni oferint tot l'amor que necessita una parella estable i un fill. Us diré que jo vaig estar 8 anys sortint amb un noi, dels 21 als 29. Amb ell m'hi hauria casat i em vaig imaginar que érem pares i que construíem una llar plegats. Però ell es va enamorar d'una altra noia i em va deixar. Jo vaig estar uns 2 anys bastant enfonsada, però ara em fa 6 que ho veig tot més clar, amb optimisme i esperança. Jo diria que he acceptat el meu passat. Vaig estar sortint amb 2 nois més, així d'una manera formal, però els vaig deixar. Notava que no els estimava prou, que no n'estava prou. I ara, d'un any cap aquí, mentre esperava conèixer algú que m'encisés, només tinc relacions esporàdiques i casuals. Segurament pensareu que sóc una mica egoista. Doncs us diré que no en sóc gens. Jo faig moltes coses pels altres. M'agrada ajudar companys i veïns. Faig voluntariat a casals d'infants i d'avis. Crec que sé donar amor i amistat i companyia, sense esperar res a canvi. Em fa sentir bé ser solidària, ser bona amiga, i m'omple escoltar, estimar i donar. Només que no em veig ni com a esposa ni com a mare. M'imagino la Maria d'aquí 30 anys, vivint sola al costat de la llar de foc, llegint un llibre de poesia, i no em desagrada gens. Al contrari, em dóna una sensació de pau i d'harmonia que em captiva d'allò més. El meu neguit és el següent. He d'estar preocupada per tenir aquests sentiments? He d'intentar canviar-los? M'he de sentir malament? He d'esforçar-me a voler trobar parella i a desitjar ser mare? Em penediré de la meva decisió. Sabeu què passa? Que tothom a qui li he explicat la meva opció m'ha dit que no m'entén. I la veritat, m'han fet dubtar. M'ajudeu? Moltes gràcies i felicitats pel programa.
I love you in the morning, our kisses deep and warm, your hair upon the pillow like a sleepy golden storm. Yes, many love before us, I know that we are not new. City and in forest they smiled like me and you, but now it's come to distances and both of us must try. Your eyes are soft with sorrow, hey, that's no way to say goodbye. I'm not looking for another as I wander in my time. Walk me to the corner, our steps will always rhyme.
Doncs moltes gràcies a la Maria, molt amable. Bona nit, Jordi.
Bona nit,
Gaspar. Què tal? Com estem?
Bé.
Déu-n'hi-do,
eh? Dia... Bo, sí, sí.
Déu-n'hi-do aquest mail.
Déu-n'hi-do,
sí. Ha de ser difícil també posar-se a respondre un mail així, no? Perquè és veritat que tu, clar, et dones una opinió.
Sí. Jo dono la meva, però després, sí, però després aquesta opinió es matisa molt sovint i altres sovint, i altres ja ho diré, i altres vegades entra fins i tot en litigi amb la paraula científica que encarna la Yolanda Susskind, que és la psicoanalista. Per tant, hi ha els dos parers, com diem, no? Però aquest, ara que dius això, no m'ha semblat més difícil que altres mails. És una situació que no...
Perquè t'hi sents identificat una mica. Home, està clar que tu,
no,
que és veritat, ella diu, em sembla que no vull quedar-me embarassada, tu tampoc.
Jo tampoc no em vull quedar embarassat.
Però a part d'això...
Jo no en tinc possibilitats, però és que a més jo en el meu procés de la vida tampoc ara no voldria que deixar embarassada una dona. Tampoc no voldria. A part d'això, home, ara indagarem si realment la Maria vol estar sola, si és un acte de plena consciència, de voluntat, sobirana, o en canvi... és d'alguna manera, doncs bé, la tendència, la inèrcia en què l'ha deixat la vida, no? Que és una cosa que valdria la pena de burxar-hi una mica, no? Anem per feina. Aquesta Maria, que ens escriu amb 36 anys, fins fa 7 anys va tenir una relació de 8 anys amb un noi. Amb ell s'hi veia, com se sol dir, formant una família, enfortint un projecte en comú. Després del desengany i de la ruptura, ell es va enamorar d'una altra dona, coses que passen. Es podria dir que la Maria es mira les coses d'una altra manera ben altra, per fer servir una redundància, no? No vol lligar-se a ningú, diu que no vol formar una família, que no vol tenir fills, no vol passar la seva vida o la vida al costat de ningú altre. I ens pregunta la Maria, m'he de sentir malament? He d'esforçar-me a buscar parella i desitjar ser mare? I em sembla que aquestes dues preguntes tenen la qualitat del que en retòrica se'n diu, o en poètica se'n diu, preguntes retòriques. És a dir, sí, sí. Preguntes que es fan, ara, però que un ja sap què li contestaran.
Exacte, perquè diu, a tothom a qui li he explicat la meva opció m'ha dit que no ho entén.
Ja, no, però si algú li fa la pregunta així, una cosa és que et faci una... Jo m'haig de sentir malament perquè estigui sola? Jo no puc viure al marge d'això, d'aquest model més convencional? Doncs tothom li respondrà, naturalment que no. Viu i deixa viure i sigues feliç, intenta ser feliç, i si tu ara ets feliç d'aquesta manera, doncs endavant, què te n'ha de privar? Quin mal fas a ningú? No, res, absolut. No, naturalment que no. Per què, caram, tots ens hauríem de cenyir escrupolosament a un disseny determinat, convencional, de vida en parella, de família, de fer créixer la família? No, per ventura, no tothom és així, i la societat és diversa, i tots som d'una manera diferent, i tots tenim ambicions, aspiracions, desitjos diferents. Per sort, si no fórem molt avorrit, tots igual, no? El més important, però, a mi em sembla que és que sàpigues on és el nucli de la teva, diguem-ne, pretesa felicitat. Si el que tu realment vols és estar sola, doncs endavant, em sembla que estàs fent allò que vols, no? Ara, deixa'm burxar una mica. Maria, ara sóc jo que fa preguntes retòriques o no tan retòriques. De fet, les meves no són tan de retòriques. Tu estàs ben segura que això és realment el que vols, el que desitges? És a dir, jo crec que si realment això fos el que vols, el que desitges, potser, dic potser, potser no ens hauries escrit un correu electrònic.
Potser no caldria explicitar-ho.
Ara, el fet que ens cogui una cosa per dins, que duguem un corcó que no acaba de sortir, fa que en aquest cas doncs hagi trobat la via de fuita d'un correu electrònic en un lloc on es comenten aquest tipus de situacions. Ho deixo caure, eh? A tu et preocuparia tant el que diuen els altres? Bé, ho deixo caure també, no? De debò, el que no vols és viure aquesta vida convencional, o en canvi planys que no la puguis viure i en canvi fas veure que no. És a dir, són preguntes, no tan retòriques, no? Jo crec que la Maria s'ha d'analitzar ben a fons, sense pors, sense concessions, sense gota d'autocomplaença. T'ho diu una persona que molt sovint s'ha analitzat amb molta autocomplaença, que ha inspirat la llagrimeta i que, com deia un amic meu cubà de fa molt temps, buscava mujeres como paño de lágrimas. Vull dir que puc parlar per pròpia experiència. Després hi haurà
la paraula. Tu feies això?
Al començament dels començaments, caram. Jo sí.
Caram, tothom sí. Té un passat aquí, eh?
Sí, però mira, jo he evolucionat molt amb això. I ara, doncs, estic a l'altre extrem, que tampoc no és del tot lògic o natural, no? Però sí, no, vaig buscar allò...
I tornaràs a l'altre extrem, sabent
no,
segur?
No, ho sé. No, ara jo crec que ja em mouré una mica allò, els votants de centre, que en diuen, no? Que és la gran majoria de gent, doncs això també... al centre del cor, no? Mirar que les coses no es descompensin gaire. Aviam, la pregunta, la mare dels ous, la pregunta del milió per la Maria. Has fet realment una tria conscient o has pres, com deia, el que de moment et dona el destí, per dir-ne d'alguna manera, el destí és una paraula naturalment hilarant, l'anar fent. En aquesta teva renúncia a un determinat model de vida que podríem qualificar de convencional, etcètera, tradicional, etcètera, etcètera, hi ha plena voluntat o és per contra l'assumpció d'un estat que de moment encara no has pogut canviar? Bé, hi ha un altre element, el de la solidaritat. Dius que ets una persona molt solidària, que fa moltes coses per als altres. Bé, això està molt bé, no? Però per què tens aquesta necessitat de justificar-nos la teva immensa solidaritat, el teu cabal extens d'altruisme? Per què? Vols dir, i ara sí que és una pregunta retòrica, amb una mica de mala llet, vols dir, Maria, que no mors de ganes precisament de trobar un cor solitari com el teu, que sigui també tan solidari, però que pugui viure, estimar al costat teu? La psicoanalista...
I aquí, jo, perdó, tinc una cosa a dir, una modesta aportació a partir dels continguts de la primera hora d'Una nit a la Terra. Des del moment que ella diu, no vull tenir nòvio estable, no vull viure amb ningú, no vull viure coses... Nosaltres hem estudiat força, hem parlat força a partir dels estudis sobre l'inconscient. El sol fet que es digui a ella mateixa no vull tenir nòvio és sinònim d'una possibilitat que pot esdevenir-se d'aquí a poc temps, que és que acabi tenint nòvio. És a dir, precisament si no vol tenir nòvio, té molts números per tenir nòvio. És a dir, l'inconscient no capta els nos aquests i els converteix sempre en sí.
Sí, hi ha un, a més a més, un recurs en retòric que estudien totes les poètiques que es diu lítota, que consisteix a afirmar negant, que d'alguna manera és això. L'inconscient, hem de parlar sempre d'inconscient, no de subconscient, perquè no és una cosa que estigui per sota, sinó que és una cosa que està en una altra regió. No determina. L'inconscient, de vegades, per afirmar, nega, i per negar, afirma. Coses molt curioses, no? Bé, en tot cas, la Marta, ens diu la psicoanalista, explica com s'ha adaptat a la vida que en aquests moments i des de fa uns quants anys pot tenir. No té fills, però es relaciona amb ells, relaciona amb els nens, no? Amb un casal d'infants on potser sí que pot d'alguna manera exercir alguna cosa semblant a una funció materna. Té relacions esporàdiques i diu que ajuda els coneguts, canalitzant així les necessitats afectives, ja sigui cap enfora o cap a ella mateixa, totes aquelles relacions que pugui tenir. Ara bé, per què s'enfada si li pregunten per què no porta la vida convencional que la majoria du? S'enfada també si li pregunten, ara m'ho invento, per què no li agrada el programa que té més audiència a la televisió? O potser això s'ho pren d'una altra manera. Les coses que ens fan enfadar, que ens fan enrabiar i, sobretot, les que ens fan fer-nos tantes i tantes preguntes són coses que ens toquen especialment i que, una mica en sentit en el que deies tu, i que podem afrontar o defensar-nos-en, cadascú amb els seus recursos, farà el que pugui per poder continuar, per poder seguir endavant.
I a partir d'aquí, amb música d'aquest Jarret de fons...
Sí, senyor.
Una recomanació literària...
Sí, és una doble recomanació d'un llibre que altres vegades hem fet servir, de Robin Norwood, una dona psicòloga, Mujeres que aman demasiado, Ediciones B, i també faré servir un fragment de l'últim llibre d'Imma Monzón, que parla de la mort del seu company estimat. És un llibre que es diu Un home de paraula, que ha publicat l'editorial La Magrana. Estimar massa no significa estimar massa homes, ni enamorar-se amb molta freqüència, ni sentir un amor genuí massa profund per un altre ésser. En realitat, significa obsessionar-se per un home i anomenar aquesta obsessió amor, permetent de retop que l'obsessió controli les nostres emocions i gran part de la nostra conducta. I, si bé comprenem que exerceix una influència negativa damunt la nostra salut i el nostre benestar, ens sentim incapaços de deslliurar-nos-en. Significa mesurar el nostre amor per la profunditat del nostre turment. Mesurar el nostre amor per la profunditat del nostre turment. Quantes persones no hem conegut que ho han fet, això, en algun moment de la seva vida? Bé, la Monzó, la idea amb entusiasme, va prosseguir ella. L'amor simbiosi. Algú al costat del qual no et fa falta res més. Detesto aquesta ideologia de t'has d'arreglar tu mateix. L'equilibri és dintre teu, etc. I una merda. No. És fantàstic trobar un home, una dona, el que sigui, que t'arregli, que et diverteixi, que et modifiqui. No és al·lucinant viure a través d'algú, algú altre, en comptes de fer-ho a través de tu mateix, que ja et tens com avorrit? Un home amb qui viure en perfecta intimitat simbiòtica, com una rèmora i un tauró.
Doncs així acaben els mails d'amor i acaba així també Una nit a la Terra. Demà hi tornarem amb més correus, terra@catradio.cat, i amb altres continguts. Bona nit, Jordi. Bona
nit.
Matinada als oients. Fins demà a la 1:00.